Ripe, Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
La població penitenciària a Catalunya ha augmentat en els darrers dos anys un 11,4% fins a arribar als 8.594 interns amb dades del 31 de desembre de 2024. Així es desprèn d'un informe que ha elaborat Maria Blava, que és una associació de funcionaris de presons. Bona tarda, sóc Carlos Lozada i segons aquesta associació, Maria Blava, d'aquesta manera el sistema penitenciari català ja s'està acostant a una ocupació que arriba gairebé al 90% de la seva capacitat. En els últims 7 anys, de 2017 a 2024, hi ha hagut un creixement del 330% dels episodis de violència per part dels reclusos cap a funcionaris de presons. Si en 2017 es van comptabilitzar 196 agressions, en 2024 s'ha registrat la preocupant xifra de 555, el que cal sumar-hi les temptatives d'agressió que arriben ja a les 316. Una altra qüestió que es destaca a l'informe és que la població penitenciària estrangera continua augmentant i des de fa dos anys Catalunya és l'única comunitat autònoma on el nombre de reclusos estrangers gairebé el 52% supera els nacionals. I això explica també alguns dels problemes que es donen als centres penitenciaris catalans. Aquest informe de Maria Blava serà llegit la Iolanda de Canales.
Segons Cesc Freixas, que és portaveu de Marea Blava, els reclusos estrangers tenen altres hàbits, són d'altres cultures i sovint tenen dificultats per entendre la llengua. I tot plegat fa que es compliqui una mica més la gestió d'aquests interns. Molts no tenen tampoc un coixí familiar a l'exterior, amb la qual cosa la situació encara es complica una mica més. També destaca Freixas que hi ha una base d'aquests interns que són pluriagressors a treballadors de presons. De fet, gairebé un 64% de les agressions a funcionaris en els últims 3 anys han estat protagonitzades per interns estrangers. També preocupa i molt l'increment en el nombre d'agressions sexuals a treballadores de presons. Fa 5 anys pràcticament no existia aquesta problemàtica. El 2020 no es va registrar cap denúncia, però el 2022 ja n'hi va haver 11, el 2023 22 i l'any passat 25. Freixas diu que darrere de tot plegat també pot haver un factor cultural.
Que venen d'unes altres cultures, on no es respecta de la mateixa manera que respecta aquí el treball de la dona, i menys quan aquesta treballadora és funcionària, és a dir, que exerceix un rol d'autoritat dintre del centre penitenciari. Diguem-ne, és molt complex treballar en els centres penitenciaris sent dona, on majoritàriament el 94% de la població penitenciària és masculina. És molt difícil el treball per aquestes funcionàries, però més encara amb aquesta tipologia d'intern i amb aquesta i amb una societat en què cada vegada respecta menys el concepte de l'autoritat.
També creixen les agressions i temptatives d'agressió a funcionaris, si bé la xifra s'ha estabilitzat en els darrers 2-3 anys. Però des del 2017 fins al 2024 han augmentat un 330%. L'any passat, 555 funcionaris van ser agredits i 871 van patir una agressió o una temptativa. Pel portaveu de Marea Blava, aquest és un mal endèmic del sistema penitenciari que no es resoldrà, diu, si l'administració no hi posa més ganes.
Hem d'intensificar les polítiques penitenciàries per revertir aquestes dades i s'ha de fer amb intencionalitat, no de cara a la galeria, no prometent uns acords que després no tenen cap efecte real amb aquestes agressions, sinó que s'ha de fer un intervencionisme de veritat per resoldre aquesta situació.
Un altre dels problemes és que creix la població reclusa, però baixa el nombre de treballadors de vigilància. La plantilla s'ha reduït en una mica més del 3% els últims 6 anys. Hi ha menys personal, que també ha de fer més tasques, i tot plegat en un sistema penitenciari que està al 90% pràcticament de la seva capacitat, fet que dificulta la gestió d'una presó.
Gràcies, Iolanda. També la crònica del Fet Divers, Crònica Negra. T'explico que una jutgessa de Martorell ha arxivat la investigació per la mort del fundador de Mango, Isaac Andic, en no veure-li indicis de delicte després que morís el 14 de desembre als 71 anys en caure per un barranc a les coves de Salnitre de Collbató. Els Mossos d'Esquadra ja van concloure en la investigació que la mort del fundador de Mango va ser accidental i el jutjat d'instrucció número 5 de Martorell va rebre l'informe de l'autòpsia i l'atestat inicial de la policia autonòmica. Així mateix, la causa ha quedat arxivada en no apreciar-se indicis de delicte a la mort d'Andic, tot i que es podria reobrir en cas que sorgís alguna prova que apuntés a que la caiguda no va ser accidental. I un altre jutjat, el d'instrucció número 4 de Tarragona, ha decretat llibertat provisional per a 6 persones detingudes en relació amb els suposats vessaments il·legals d'escombraries procedents d'Itàlia, abocadors de Constantí, el Tarragonès i Ribarroja d'Ebre. Els 6 detinguts que el jutjat ha rebut aquest dijous s'han acollit al seu dret de no declarar com a mesura cautelar. La magistrada ha acordat que els investigats s'han de presentar en dependències judicials. També a tres d'ells els ha retirat el passaport i els ha prohibit la sortida del territori. La causa, que ja no es troba sota secret, està oberta pels delictes de falsitat documental i contra el medi ambient. 5 minuts, 2, 4, 3, subim ja l'àrea de serveis. Aquest final de setmana l'encarem amb alguns canvis pel que fa al temps, sobretot avui dijous. Demà divendres també serà un dia molt semblant al d'avui. Encara hi haurà mala mar, també bufarà el vent a la costa, amb ruixats de bon matí al sud i també a les comarques de Girona, que ràpidament marxaran i s'imposarà el sol a pràcticament arreu de Catalunya. Les temperatures diurnes pujaran entre els 2 i els 3 graus. Sortim a les carreteres. Situació a la xarxa viària amb la Sílvia de l'Amo. Bona tarda, Sílvia.
Bona tarda des del Servei Català de Trànsit. En aquests moments hem de dir que hi ha una afectació important a l'AP7 i a la B30 a Cerdanyola. Hi havia un camió avariat al voral i una cisterna hi ha xocat per darrere i han vestit aquest camió i l'ha ficat a la part de la B30 a Cerdanyola en sentit a Girona i, per tant, s'està treballant per retirar aquests vehicles, però hi ha una important afectació viària, especialment a la P7. Per tant, us recomanem que feu vies alternatives, ja que la situació pot costar de resoldre. A banda, alguns punts de lentitud a la ronda del litoral i a la ronda de dalt. I, com sempre, demanar-vos cautela. Molt bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Feu atenció a l'advertiment que fan metges i infermeres de família. Recomana l'ús de la mascareta a les persones de risc i, en general, als centres sanitaris o en espais tancats amb aglomeracions. I és que aquests dies els centres d'atenció primària, els CAP, han notat un increment important dels virus respiratoris, sobretot de la grip. És per això que des dels centres d'atenció primària avisen que l'augment de visites pot endarrerir-se i també l'activitat programada, l'activitat habitualment programada per aquests dies. Amb els sanitaris de l'assistència primària ha parlat aquest matí la Mar Porto.
Sí, els metges i infermeres de família constaten un increment important d'activitat als CAPs d'aquests dies per l'augment dels virus respiratoris, sobretot de la grip. Tenen més activitat sobrevinguda i això requereix fer ajustaments en les agendes per encabir-la i, per tant, probablement hi haurà un increment de demora en l'activitat ordinària i la programada, tal com explica Jordi Mestres de la Societat Catalana de Medicina Familiar.
Més urgències en els centres d'atenció primària i també en les urgències d'atenció primària, en els CUAPs, i, lògicament, també en les urgències dels hospitals. Per tant, el que estem veient és més activitat sobrevinguda en el dia a dia. Això requereix fer ajustaments en les agendes per poder encabir aquesta activitat que ens ve afegida i, per tant, vol dir que, evidentment, l'activitat ordinària normal hi haurà un increment de demora doncs, per les activitats no urgents.
A més, Mònica León, de l'Associació d'Infermeria Familiar, afirma que estan notant molta més afluència de visites i recomanen la mascareta als centres sanitaris i que les persones de risc se la posin en espais tancats amb aglomeracions com el transport públic o les rebaixes.
Que ja hem començat a recomanar massa estretament a que els professionals sí que atenguem amb mascaretes i que quan hi ha les concentracions o gent que vingui amb problemes respiratoris, directament des del taulell li donem la mascareta perquè se la posin i evitem la transmissió a dintre de les saletes d'espera, ja que estan ara amb molta afluència de ciutadania.
Amb tot, també s'han referit al baix percentatge de població de més de 60 anys o de persones amb factor de risc que no s'han vacunat de la grip aquesta temporada, quan són persones a qui es recomana fer-ho per edat, per patologia o per risc que tenen amb les persones amb qui conviuen, i han recordat que les agendes per vacunar-se seguiran obertes fins al 31 de març.
Gràcies, Mar. Seguim dins de l'àmbit sanitari, però parlant d'una altra qüestió i molt més agradable que no pas l'epidèmia de grip que ens afecta des de fa unes quantes setmanes. Cada vegada són més els hospitals que se sumen a l'atenció humanitzada, al part recomanada per la Organització Mundial de la Salut, que recull la participació de la mare i l'adequació de l'entorn físic per la seva comoditat i la seguretat també quan dona llum. Entre aquestes mesures es troben les banyeres de dilatació que, segons les experiències de molts hospitals, afavoreixen el part. Aquestes banyeres de dilatació per les parteres han tingut un molt bon acolliment i cada vegada són més els centres que l'ofereixen. S'ha demostrat que aquest procediment facilita els parts, els escurça i els fa menys dolorosos. La funció de les banyeres amb aigua tèbia és acollir a la mare durant la fase de dilatació, la qual cosa ajuda a mitigar el dolor de les contraccions gràcies a diversos factors. La utilització de l'aigua calenta durant la dilatació indueix a la dona a la relaxació, redueix l'ansietat, estimulant la producció d'endorfines i escurça el període de dilatació, augmentant la sensació de control del dolor. L'aigua tèbia provoca que els muscles perineals es relaxin i així el dolor disminueix i l'expulsió del bebè és molt més fàcil. Aquesta relaxació també redueix la producció d'adrenalina. Tot això provoca que s'arribi a l'última fase del part amb millors condicions i amb menys dolor, alguna cosa que derivarà a la necessitat de menys intervenció mèdica, sempre desitjable en molts d'aquests casos. Ens ha explicat molt més bé el Jesús Llir, que és un llevador de l'Hospital de la Vall d'Hebron, que acaba de posar en funcionament una d'aquestes banyeres amb aigua. El Ricard Álvarez ha escoltat el Jesús.
L'arribada al món, un d'aquells moments més màgics i desitjats, però ben dolorós alhora. Al llarg dels anys hi ha hagut diferents modes a l'hora de donar llum. Parts naturals, a casa, cesàries programades, i ara sembla que per fi es pensa amb la dona i amb el futur fill o filla i es dissenya un moment del part que sigui el més favorable i acollidor i segur. El Jesús ens ha explicat que donar a llum en la banyera de l'hospital té nombrosos beneficis.
I els beneficis que comporta, además de la relajació i la disminució del dolor, sí, és que permite la major mobilitat, és a dir, hi ha una major facilitat per la llibertat del moviment de la gestante per l'efecte de flotabilitat de l'aigua. Y también aumenta mucho la vascularización, es decir, la cantidad de sangre que llega a ese útero. Por lo tanto, al haber más sangre y más oxígeno a ese útero, las contracciones uterinas son como mucho más efectivas. Y también está demostrado que tanto la parte de dilatación como la parte del expulsivo, que es primera y segunda fase del parto, disminuyen, se reducen mucho en el tiempo.
L'Hospital de la Vall d'Hebron ja ho està oferint, però no es pot fer en totes les situacions.
Hay que tener en cuenta que esta opción pues mayormente está centrada para gestantes de bajo o medio riesgo gestacional. Esta mujer debe estar acompañada de un equipo obstétrico y principalmente de la figura principal y referente, que será la matrona. Por supuesto, lo que prácticamente todo lo que hacemos en nuestra práctica clínica no está exenta de problemas, y entonces ahí es donde juega un papel importante el acompañamiento de la matrona, que tiene que ir observando si algo se sale del rango de la normalidad.
En resum, el part a l'aigua pot oferir una experiència positiva per a moltes dones sempre que es realitzi sota supervisió mèdica adequada i en condicions òptimes.
La Vanessa Bueno, al igual que el Jesús, són llevadors de l'Hospital de la Vall d'Hebron, però la Vanessa és la impulsora d'aquest projecte del que estem parlant aquest matí, de donar llum en una banyera amb aigua. Vanessa, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Aviam, així per començar, crec que hi ha pocs hospitals públics arreu d'Espanya que ofereixin aquesta opció, veritat?
Sí, ja que sí. No l'ofereixen tots els hospitals. Clar. Sí que hi ha cada vegada més hospitals que l'estan introduint, però no és una cosa que estigui extès a tot el sistema.
I escolta una cosa, i com i per què et vas decidir impulsar aquest projecte que ja és una realitat aquí al teu hospital de la Vall d'Hebron? Com va anar això?
Bueno, realment era un projecte que feia temps que volíem desenvolupar. Al final, jo sóc una de les impulsores, no la única. Va ser un treball amb la cap de servei, direcció d'infermeria, la gestió de l'hospital, i volíem poder donar opció a les dones que volien donar llum al nostre centre de que es beneficiessin de la dilatació i l'expulsiu a dins del medi aquàtic. Mm. Però ens faltava la infraestructura i ens faltava el poder fer la instal·lació de la banyera. Mm. En aquest sentit, va ser fonamental la col·laboració de la Fundació Albert Boix, que va materialitzar tant la reforma com la instal·lació de la banyera de la sala de parts.
Molt bé. Diuen que parir a l'aigua és una opció poc utilitzada a Espanya. És així o què?
Sí, realment...
Però és igual de segura. És igual de segura com part normal.
Sí, Vanessa. Tota l'evidència científica que hi ha respecte al part a l'aigua i a la dilatació a l'aigua parla que la seguretat és la mateixa que un part i una dilatació fora del medi aquàtic, i en canvi sí que aporta beneficis durant la dilatació i el moment de l'expulsiu. Els beneficis principals és que el control del dolor és millor dins de l'aigua, L'aigua produeix un estat de benestar i de relaxació tant física com emocional, que això fa que el part sigui molt més fluid. I a més, com la dona està dins d'un medi aquàtic, té més flotabilitat, es nota més lleugera i li és molt més fàcil poder realitzar canvis de posicions durant tot el procés de dilatació, i el moviment i els canvis de postura afavoreixen que el fetus es desprengui, baixi a través del canal vaginal.
Val. Una qüestió, Vanessa, el part en l'aigua requereix anestèsia o no?
No. No. Sí que pot començar la dona a fer una dilatació dins de l'aigua i en el moment que ella desitgi, si no se sent confortable, se li pot oferir una anestèsia. En aquest cas, sortiria fora de la banyera.
I l'aigua, que és mig tèbia, calenta, com està regulat, això?
L'aigua ha d'estar calenta habitualment a una temperatura d'uns 36 graus, similar a la temperatura corporal.
És més curt el part, és més llarg, i com funciona? Explica'ns.
Bueno, com la dona està més relaxada a nivell hormonal, es segrega oxitocina de manera espontània, es pot moure, no necessita que s'apliqui oxitocina exògena, i tot el que és el procés de la dilatació són parts que acostumen a ser més curts. El control del dolor és molt millor, i en dones que comencen a la dilatació dins de l'aigua i que després, el motiu que sigui, decideixen que volen parir fora i que volen anestèsia, sí que s'ha vist que aquesta s'endarrereix al moment de posada quan estan en dilatacions més properes al part, uns 8 centímetres.
Quan parlem de llarg i curt, Vanessa, en quina franja es movem aproximadament? Clar, això depèn, no totes les parts són iguals, evidentment.
Correcte. Clar. El temps, la durada de la dilatació i de la fase de l'expulsiu, del part pròpiament dit, depèn. De si és el primer fill, de si és el segon, de si tenen al·lèrgies, de com estigui col·locat el bebè, però bueno, sí que és cert que la durada es pot veure reduïda.
Clar. Hem parlat ara de les avantatges, tu no els has explicat fa un moment. Algun inconvenient deu haver-hi també, no? Per exemple, per fer aquest tipus d'activitat per donar llum, per exemple, si el nadó ve amb mala postura o si l'embaràs és múltiple, això ho dificulta, Vanessa, o què?
Sí, un embaràs múltiple estaria, si és un part vaginal, estaria aconsellat que la part de l'expulsiu fos fora de l'aigua. Si una dona que fa molta estona que han trencat les aigües o que té temperatura, tampoc es recomana que es faci tant ni la dilatació ni l'expulsiu dins de l'aigua. I malalties greus que una inserció anòmala de placenta, qualsevol tipus de patologia que contraindiqui un part vaginal, tampoc no tindria cap mena de sentit l'estar dins de l'aigua.
Aquesta fórmula de donar llum, ho has de sol·licitar a part o com funciona?
Bueno, al final es pot sol·licitar amb antelació a les consultes externes quan es visiten amb els obstetres o es visiten amb les llevadores d'aquí de l'hospital, però al final el part és una cosa dinàmic i la concepció i l'ideari que es té en el moment varia, el qual nosaltres estem sempre disponibles i accessibles i oberts en el moment que la dona comenci el treball de part. En aquell moment li oferim si ho vol fer.
Si vol, clar.
Sí.
N'heu fet ja alguns ja de parts amb aigua?
Sí. Nosaltres vam inaugurar la banyera el mes de maig, que juntament va coincidir amb la formació que vam fer al centre, i hem tingut 13 dones que han fet dilatació dins de l'aigua i 3 que han parit.
Molt bé. I els professionals que esteu involucrats en aquest sistema, tu que ets impulsora d'aquests parts dins de l'aigua, heu trobat una bona predisposició per part de tots els professionals que rodegen aquest món?
Sí. Nosaltres realment no ens hem trobat gaire dificultat al començar a treballar tant a dilatacions com a l'expulsiu dins de l'aigua. Sí que teníem clar que abans d'iniciar a fer parts de l'aigua volíem fer una formació seriosa i àmplia per tots els professionals. Es van formar 60 persones, incloent majoritàriament llevadores, però hi havia també obstetres dels que fan guàrdies a les sales de parts i algun neonatòleg. I després de la formació era teòrica i pràctica amb simulacions, després vam tenir la sort de que la docent ens va fer, quan va acabar la formació, una sessió específica dins del nostre entorn.
Molt bé. Doncs, Vanessa, bueno, moltíssimes gràcies per atendre la trucada, explicar-nos tan bé, tan ben explicat, com és això de donar llum dins de l'aigua, dins d'aquesta banyera que teniu aquí a l'Hospital de la Vall d'Hebron, i moltíssimes gràcies per atendre'ns.
Perfecte, molt bé, gràcies a vosaltres. Yo sé que te quiero.
Ja us ho hem dit a l'inici d'aquest repàs a l'actualitat d'aquest matí a Catalunya i Andorra, que arribava uns dies de força mal temps, almenys aquesta jornada de dijous i també el divendres. Doncs mireu, acaba d'arribar aquesta informació de l'Ajuntament de Barcelona, que acaba d'activar el Pla Bàsic d'Emergències Municipals pel mal estat de la mar en fase d'alerta. Aquest pla s'activa en fase d'alerta quan hi ha un avís del mal estat de la mar, quan es poden donar amb una probabilitat altes onades de més de 2,5 metres i el litoral de la ciutat pateix els efectes del mar, esdevenint un perill per a les persones o per a les destrosses que hi pugui haver en el mobiliari. Recomana a la ciutadania que evitin accedir a les platges, i la Guàrdia Urbana de Barcelona s'ha desplegat al litoral per barrar el pas als espigons i a les zones on trenquen les onades. La bandera vermella està hissada a totes les platges i no es permet tampoc al bany. I arriba ja el moment de fer una pausa per publicitat i després et dono detalls de com estan les obres del túnel ferroviari de Roda de Barà a les comarques de Tarragona. Sembla que van a molt bon ritme. L'Eloi Moreno t'ho explica d'aquí 2 minutets.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Con el seguro de coche de Línea Directa podrás solicitar una grúa.
Hecho.
Dar un parte.
Hecho.
Elegir el taller que quieras.
Hecho.
Espera un momento, ¿cómo que hecho? ¿Tan rápido?
Claro, es que con la app de Línea Directa puedes gestionar tu seguro de coche desde tu móvil. Así de fácil.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hecho.
Llega la semana Hogar Smart a las Blue Weeks de Movistar.
Hay que probar lo que ofreces a los clientes.
Como esto.
Pero chicote, si eso es un moldeador de pelo.
Hasta el 4 de noviembre, por ser de mi Movistar, llévate lo último en productos de belleza Dyson. Ahorra hasta 448 euros y recíbelos gratis en 72 horas. Disfruta del Black Friday antes del Black Friday.
Una motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Hola, soy Gabriela Salazar. Si escuchas esto, estoy muerta. Esta no es una confesión. Es la historia de mi venganza contra los monstruos que destruyeron mi infancia.
Un thriller histórico sobre 3 generaciones de mujeres enfrentadas a una familia de fugitivos nazis. El secreto de Gabriela Salazar, de César Mallorquí. Premio Nacional de Literatura, publicada por la Esfera de los Libros.
Soy Héctor de Carglass. En invierno, las bajas temperaturas y la calefacción pueden convertir el pequeño impacto de tu parabrisas en una grieta. Mejor no esperes a que se rompa. Si tienes un impacto, pide cita llamando directamente a Carglass o en nuestra web.
Carglass cambia, Carglass repara.
Llevas tiempo soñando con ser eso, pero te dices a ti mismo, José Luis, que eso no va a pasar. Sigue centrado en lo que estás, que te va bien, que soñar no te lleva a ninguna parte. Pero es que el sueño erre que erre y venga todas las noches. Y entonces piensas, a ver si es que el sueño va a tener razón.
Con 20.000 euros al mes durante 30 años, hasta tus sueños más pequeños pueden hacerse grandes. Eurodreams, sé quién quieras ser. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Ho deia fa un moment, tot apunta que el pròxim 3 de març estaran enllestides les obres del túnel de Roda de Barà a les comarques de Tarragona i, per tant, la circulació de trens entre Tarragona i Sant Vicenç de Calders es restablirà. I és que les obres van a molt bon ritme.
Les obres que van arrencar el passat 1 d'octubre ja encara en la darrera fase d'execució. Els treballs s'han fet per adequar aquest tram del corredor mediterrani a l'ample internacional per implantar en totes dues vies el tercer fil, el qual permetrà la circulació de trens d'ample estàndard i ibèric. Luis Fernando Fernández, que és el cap d'infraestructures d'ADIF, explica en quina fase es troben ara mateix les obres.
Pues actualmente hemos concluido ya las fases de rebaje, recrecido de hastiales, excavaciones, incluso solera de hormigón que ya la tenemos dispuesta, y estamos en la fase de impermeabilización del túnel, bastante avanzada, y la semana que viene empezaremos a la ejecución de la vía en placa, la vía en hormigón, que es la última fase de las obras para la reapertura del tráfico ferroviario.
Fernández ha assenyalat que la impermeabilització ajudarà que tingui menys aigua i que instal·laran una via en placa que millorarà la superestructura. Tot això, diu, permetrà augmentar la limitació de velocitat dins del túnel, entre d'altres millores.
En este túnel tenía una limitación de velocidad a 30 km por hora, nos permitirá recuperar las condiciones nominales que había, que son más de 100 km por hora. Y nos aumenta la fiabilidad, el confort para el viajero también en este caso, y la seguridad de las instalaciones. Un túnel, le hemos hecho una puesta a punto, un chequeo completo, y un paciente que ya estaba anciano, pues lo hemos puesto otra vez en plena forma.
De moment, els treballs s'executen segons el calendari i es preveu reanudar la circulació de trens entre Tarragona i Sant Vicenç el pròxim 3 de març, que promet restablir el servei amb les obres del túnel de Roda de Berà ja enllestides. Per contra, i tal com estava previst, continuaran els treballs a Sant Vicenç de Calders per seguir implantant l'ample mixt.
Els porters de finques urbanes de Barcelona estan en peu de guerra, diuen que no tenen cap obligació d'agafar la llau de paquets que els arriben i expliquen que els que ho fan doncs perquè volen. La queixa arriba després del boom d'aquest sistema des de la pandèmia. En aquest sentit, t'explico un estudi perquè et situïs. L'Escola de Negocis EA Business School ha fet un informe a través d'una enquesta a 1.057 persones majors de 18 anys durant el mes de març del passat any, de l'any 24. Un 49% dels consultats diu que compra tant en línia com en botiga, un 12% també es decanta pels dos canals, però preferiblement en línia, mentre que un 39% compra tant en línia com en físic, però prefereix la botiga per la seva capacitat de generar experiències. I atenció, perquè un 76% dels consumidors donen màxima importància al lliurament de les seves compres en línia al seu propi domicili. I a voltes amb aquesta realitat, la del lliurament de paquets a domicili, escoltem les queixes dels pocs porters de finques urbanes que queden a Barcelona. Diuen que estan farts de l'arribada constant de compres fetes per internet, i és que la figura dels porters de blocs de pisos que han assumit la recepció de paqueteria de veïns va a la baixa o a la desaparició. I la pregunta és, qui recollirà aquests paquets d'Amazon quan els conserges desapareguin? El José Miguel Cruz, de Renen Cope, Catalunya i Andorra, ha escoltat a la Margarida, que és portera i també membre de l'Associació Sindical de Porters.
Sí, i la Margarita Blanc es queixa en nom de tots els seus companys que pateixen aquesta problemàtica, que d'entrada tots aquests paquets no saben on guardar-los perquè estiguin ben custodiats.
Llavors, pues clar, tot això ho rep una persona que no sap on guardar-lo, que no sap com custodiar-lo, que a més ha de donar les seves dades sempre.
Els porters assumeixen una tasca de punt de recollida que els hi ha vingut de nou, que no està recollida en el seu conveni i que va, a més, perquè els fan responsables d'unes mercaderies que no són seves. I clar, un cop marxen a dinar, tot aquell volum queda desprotegit i ells han d'assumir la responsabilitat.
Que comencen a rebre paquets i paquets i paquets i no saben ni on guardar-los perquè, a més, el conserge se'n va a casa a dinar i després torna. Llavors, quin problema hi ha? Pues que aquests paquets, que la gent ha marxat a treballar i no torna fins a la tarda o a la nit, no els pots entregar. Llavors, pues, què fas amb aquests paquets?
I a on queda la protecció de dades? Doncs queden res. Les dades d'aquestes persones van fent voltes per les empreses de paqueteria, que fins i tot deixen el paquet sense que estiguin ells a la porteria perquè ja tenen les seves dades.
És molt complicat això, clar, i les teves dades les té tothom també.
Clar.
Clar, i el teu nom, no cal, jo deixo el paquet a consergeria, poso el teu nom, que ja el sé, inclús el teu DNI, que ja estem fitxats, i l'hem entregat.
I tot això va a més a l'espera d'una regulació més efectiva i d'uns convenis que s'adaptin.
Ja hem escoltat què diuen els porters de finques urbanes, sobretot a la ciutat de Barcelona, que és on hi ha més ubicat el problema. Volem conèixer l'altra cara de la problemàtica o de la polèmica. Ho volem fer amb el senyor Òscar Gorgues, que és el gerent de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona. Òscar, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Aviam, tenim els porters de finques urbanes queixosos, jo diria que estressats, perquè només fan que rebre paquets i això diu que els estressa i que els, en fi, que els posa molt dels nervis. Estan obligats els porters de finques urbanes a recollir aquests paquets? Explica'ns.
Bé, és un tema que sempre és polèmic i sobretot quan es discuteix el conveni col·lectiu de porters, no?, amb la patronal, doncs és un dels temes que hi ha sobre la taula. En principi, obligats No obstant, però sí que és cert, en el seu moment una de les obligacions que tenien era de rebre el correu. I ara el correu, bàsicament, ja no es rep, perquè la gent no rep correu postal. Dintre d'aquell correu hi havia certa paqueteria i això s'ha transformat en el temps. No? I ara no es rep correu, però es rep paqueteria. El problema no és tant rebre un paquet com el conjunt de paquets que s'estan rebent. L'altre problema que s'ha multiplicat respecte al que fa uns anys es rebia, no? I l'altre problema que hi ha a les comunitats és que alguns veïns, especialment els joves, reben molta paqueteria i la gent més gran no la rep. No? Llavors, hi ha diferents visions del problema. Hi ha els veïns que no tenen el problema perquè ells no demanen cap paquet, mentre que n'hi ha d'altres que els reben
contínuament. I en el cas dels porters, Òscar, vull dir, dius que no tenen obligació de recollir els paquets, no? I si ho fan és perquè volen fer-ho, no tenen doncs obligació, no? És un detall que tenen amb els propietaris dels pisos, en tot cas, no?
Sí, però és un detall que es fa a nivell particular, perquè realment la comunitat no rep, ells treballen per la comunitat no rep paquets, qui rep paquet són veïns en concret, i com et deia, doncs hi ha veïns que en reben i hi ha veïns que no en reben. Llavors, a l'hora de negociar una possible compensació, els veïns que no reben paquets no estan, en molts casos no estan disposats a incrementar la seva quota de comunitat per tal de que els altres veïns rebin paquets. No?
I aquí arriba el conflicte, no?
I aquí arriba el conflicte perquè qui ha de decidir és la comunitat, clar, no el veí concretament, i qui li paga el sou al porter és la comunitat. I llavors a la comunitat doncs, hi ha diferents punts de vista i probablement el més normal que passa a les comunitats és que els que no reben paqueteria doncs, no estan disposats a incrementar la seva quota de comunitat per aquest servei particular en aquest altre
any. Llavors tot dependrà de les majories que hi hagi a la comunitat, si guanyen uns o si guanyen altres, i bueno, el que sol passar a les reunions de comunitats. Òscar, quins problemes comporta recollir paquets? Ells diuen que és fer-se responsable d'una cosa que no és d'ells, i això també comporta, no perills, però sí riscos, no?
Exacte, en aquest sentit es senten desprotegits, clar, perquè clar, agafen una responsabilitat sobre una paqueteria que no saps el valor del que conté, clar, no és el mateix agafar un paquet que pugui tenir un Rolex i exigir-ho, no?, que un paquet que contingui uns mitjons. No?
Sí.
Llavors ells no saben quin volum té, ells no poden donar garanties de seguretat mentre estan netejant l'escala pot entrar algú a la conserveria i endur-se'n un paquet, no? I per tant, per tal de poder fer aquest servei haurien de tenir un espai especial on poguessin gestionar la custòdia d'aquesta paqueteria. En molts casos això no existeix, per tant aquí és on es creen els conflictes. Hi ha porters que, per exemple, el veí els hi deixa les claus i els diu, mira, si ve un paquet obres i me'l deixes.
No pujar a casa, clar.
Vale. Però això ja, com veus, és una relació entre el porter
i aquell veí en concret. Clar.
I el porter és un empleat de la comunitat, no d'aquell veí.
D'aquell veí, no?
I aquí és on ve el conflicte.
A més, hi ha una altra cosa que ens comentaven també els porters aquest matí, és que, clar, quan reps un paquet has de signar, no? I això també has de donar el teu nom, possiblement el teu DNI, i diu, clar, això també és una mica invasió de la teva privacitat, no? No tinc per què donar les meves dades a una persona que no conec i per un tema que també desconec, no? Que hi ha aquell paquet, no?
Exacte. És que aquí hi ha el problema que jo estic negociant el conveni de porters i conec el problema, no? I el problema ve quan barregem una activitat particular o un servei a un veí en particular amb el servei que s'ha de donar a la comunitat, que és tota l'escala, no? I amb diferents interessos i amb diferents visions que són els que pot tenir cada veí dintre de la comunitat.
Aquí tot té una solució fàcil, que són potenciar encara més els punts de recollida fixos, que cada cop n'hi ha més, per sort, no?
Absolutament. Aquesta és la qüestió. El veí aquest que necessita aquest servei doncs s'hauria de preocupar de tenir un punt de recollida a prop, que és on t'ha d'enviar aquella paqueteria que és privada i és particular. No fer-ho a través dels serveis de la comunitat, que són col·lectius.
Acabem ja, Òscar. Tu dius que estàs negociant el conveni de finques urbanes de Barcelona. Creus que hi haurà una regla comú per totes les porteries o al final acabarà tot depenent de cada, cada pis o de cada comunitat? Això, com ho veus?
Des del punt de vista del conveni col·lectiu, tot i que és una reivindicació dels porters, realment no s'hi pot fer gaire cosa perquè estem parlant de la comunitat de propietaris. La comunitat de propietaris ho hauria de decidir per assemblea i això ja és molt difícil. Cada comunitat és un món. Per tant, des del punt de vista del conveni col·lectiu, el que diem, mira, nosaltres això no ho podem regular per conveni, això ha de ser un acord particular de cada comunitat amb el seu porter
conserge. Molt bé. Òscar Gorga, gerent de la Cambra de la Propietat Urbà de Barcelona, està com sempre a escoltar-te i que portis llum una mica aquesta polèmica que s'ha obert els últims dies sobre si els porters han de recollir o no han de recollir els paquets perquè, bueno, els causa problemes i també altres qüestions derivades de la situació. Òscar, gràcies i molt bona tarda, eh?
Molt bé, molt bona tarda, com sempre, a la vostra disposició.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas las partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
900-102-103. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
Quan les persones s'adrecen a Càritas, generalment ho fan amb una demanda d'ajuda concreta. Amb l'objectiu de millorar les condicions de vida de les persones, s'atenen les seves necessitats més bàsiques i o urgents, com són l'alimentació, el pagament de rebuts de subministres, els lloguers, el transport, la salut o l'escolarització infantil, entre altres. Sovint, per poder començar un procés d'acompanyament, cal que les persones i famílies disposin de recursos econòmics necessaris per garantir una vida digna.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
Joan Ballori, bona tarda.
Bona tarda, Carlos.
3 i 5, Esports Cope. El Barça ha recuperat l'olfacte golejador, eh?
Sí,
5 en 5, es va repartint.
Sí, jo crec que torna a estar l'equip de Flick a un altíssim nivell. Va passar uns mesos de novembre, el mes de novembre dolent, el de desembre bastant dolent tot també, però m'encadena ara molt bones actuacions, al nivell de futbol, jo diria que ha estat tornant una mica al nivell que va mostrar el mes d'octubre. Estarem amb la ressaca de la golejada del Barça i 5-1 al Betis, en aquests vuitens de final de la Copa del Rei, un gran partit del Barça, bona actuació coral, però va brillar amb llum pròpia Lamine Yamal, que està jugant a un nivell espectacular, fins al punt que ja la gent es pregunta, i és el debat que hi ha al carrer ara mateix, si ja és el millor futbolista del món. En parlarem al programa. El Barça classificat per quarts, també ahir es van classificar Atlètic de Madrid, Getafe, Leganés, també ho havia fet ja el València, i avui completem aquesta jornada de vuitens de final de la Copa del Rei amb el Real Madrid-Celta, Atlètic Club Osasuna i Real Societat Rayo. El dilluns que ve, el sorteig dels quarts de final. Estarem a Cornellà del Prat, a les 4 parla el míster Manolo González, demà l'Espanyol rep el Valladolid en partit de Lliga. A l'Eurolliga de bàsquet, molt bona victòria del Barça, 82-73 davant del Panathinaikos, que és l'actual campió d'Europa. També bona victòria del Joventut a la pista del Gran Canària, l'Eurocup, 77-83. El Joventut manté esperances de seguir viu a la competició. I parlarem avui també d'handbol, perquè tenim en marxa el Mundial. Avui debuta la selecció espanyola, ho farà a partir de les 6 de la tarda en partit contra Xile.
Molt bé, tot això a partir de les 3:05 Esports Cope. Bon programa, Joan.
Gràcies, fins ara.
Nosaltres ho deixem aquí, però l'actualitat i l'informació continuen. Arriba ja d'aquí uns instants Pilar García Muñiz, el seguirà explicant tot el que t'interessa. Que vagi bé, bona tarda.